5 minuts i seran 8:45. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem l'endemà de les històriques eleccions als Estats Units, el temps d'anàlisi de l'actualitat. Com ja sabeu, Donald Trump es convertirà el proper 20 de gener en el 45è president dels Estats Units. El candidat republicà ha guanyat contra tot pronòstic les eleccions. Han aconseguit 306 vots electorals, segons les últimes dades, i superar clarament Hillary Clinton, que s'ha quedat en 232. Tot i que la candidata demòcrata ha tingut globalment gairebé 200.000 vots més, uns 180.000 segons les últimes dades, el sistema d'adjudicació indirecta de delegats ha afavorit aquesta vegada el seu adversari. Tots podem dir, molts de vosaltres segur lamentant-vos, qui ho havia de dir? Un home que va sortir pràcticament del no-res, sense suport d'una part important dels mateixos republicans, amb gairebé l'establishment totalment en contra i tot el que és el teixit social nord-americà també sense fer-li cas. Serà el nou president. Als Estats Units, com també arreu del món, hem d'obrir tots una reflexió profunda sobre l'etapa que ara queda oberta després d'aquests inesperats resultats, que, d'altra banda, també han contradit les enquestes. Trump s'ha mostrat conciliador aquesta matinada en una primera valoració en què ha assegurat que vol ser el president de tots els nord-americans, alhora que ha garantit un bon tracte, ha dit, amb tots els països i totes les sensibilitats. Clinton, que no ha comparegut fins aquesta mateixa tarda a hora catalana, ha admès públicament la derrota. Ha dit que fa mal, alhora que ha demanat als ciutadans que donin a Trump l'oportunitat de liderar el país, senzillament perquè és, segons paraules seves textuals, el nostre president. Certament el resultat és legítim i inqüestionable, ho hem de dir també. D'altra banda, la victòria del magnat Donald Trump, després d'una campanya bruta en què no ha mesurat ell molts dels seus comentaris i s'ha mostrat sovint ofensiu i maleducat, obre molts interrogants. És un motiu de preocupació per a la resta del món, com han dit també molts dirigents europeus i d'altres llocs, perquè no ha plantejat senzillament un programa de govern clar i ha simplificat excessivament el seu discurs en la defensa de la identitat i la unitat dels Estats Units, en el control de les fronteres i en un desenvolupament econòmic que igualment obre moltes incògnites pel que fa a la redistribució de les riqueses i a les garanties per a determinats drets fonamentals de la seva població. A nivell internacional, no ha estat gens ponderat a l'hora de defensar les actuals aliances internacionals que té els Estats Units, com no ha estat tampoc Donald Trump gens clar a l'hora d'apostar per polítiques de desarmament o en defensa de la pau. Dit això, com que creiem en la democràcia com un bon sistema, o millor dit, com el menys dolent dels sistemes, hem de mantenir l'esperança en un Trump president que, com ha dit avui també el president del Parlament Europeu, Martin Schulz, sigui diferent, és a dir, millor, en relació amb el Trump polèmic quan era només candidat. Després de 8 anys de Barack Obama a la presidència dels Estats Units, ara aquest país comença una nova etapa en què caldrà redefinir moltes coses i també fer, uns i altres, a dins i fora de les seves fronteres, molta autocrítica. Avui us hem preguntat per les eleccions als Estats Units. Concretament, la pregunta del dia ens la recorda ara la Marta. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Avui us preguntem, amics oients, quina sensació tens després de la victòria de Donald Trump a les eleccions dels Estats Units? Podeu respondre entre tres opcions: alegria pel resultat, decepció pel resultat o els nord-americans han parlat i ara cal esperar. Fins ara, l'opció més votada és amb un 59%, decepció pel resultat. Ens han arribat comentaris de la Carme: el món està boig. També d'en Miquel: visca Trump, el president número 45 i serà el número 1. I d'en Robert: no ha guanyat Donald Trump, ha guanyat la por a que una dona governi el país més potent del món. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. I entrem en matèria. Saludem els que formen part avui de la taula d'anàlisi, lògicament molt centrada en el resultat d'aquestes eleccions als Estats Units, amb la victòria de Donald Trump. Tenim amb nosaltres Alexander Golovin, que és membre del grup Catalans en Llibertat i també antic col·laborador d'aquesta casa, senyor Alexander Golovin. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
També saludem el periodista Pep Martí, del diari Nació Digital. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
I completem les presentacions saludant Jordi Armadans, director de Fundipau i també periodista. Senyor Jordi Armadans, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, hem pronunciat algunes paraules que tots podríem situar en aquella llista de paraules clau. Una d'elles em sembla oportú des de Ràdio Estel dir autocrítica, perquè Barack Obama ha tingut una gestió de 8 anys, 2 mandats, que pot ser discutible, pot ser elogiable en uns aspectes, criticable en altres, però si hagués estat una gestió molt exemplar, potser semblaria encara més impensable que hagués guanyat un candidat republicà, a més un candidat republicà com Donald Trump, que sabem una mica que no és convencional. Què en pensen? Diguéssim que Obama també té un punt de crítica o d'autocrítica per fer ell aquí.
Home, l'elecció de Trump, d'alguna manera, també no deixa de ser una bufetada per l'Obama, una mica deixa el seu llegat ferit, se'n surt per la porta del darrere de la Casa Blanca, d'alguna manera. No? De totes maneres, en la història actual dels Estats Units, tampoc és la primera vegada que succeeix, que presidents que tenen un cert nivell d'acceptació no del tot baix, l'Obama no surt malament en aquest sentit, són substituïts per presidents molt diferents. Quan se'n van a Reagan, el va substituir Bush, però va estar a punt de guanyar el candidat demòcrata i, per tant, després d'un president tan popular hagués pogut sortir un altre partit. Després de Eisenhower, que era bastant popular, va venir el Kennedy. Aquestes oscil·lacions a vegades es donen.
A més, n'hi ha dos tipus. Una cosa és que un president sigui reelegit, com li va passar a Obama fa 4 anys, que llavors ja ha complert una mica amb aquest repte de ser reelegit i després, bé, pot perdre el seu partit o no. Però una altra cosa és el que li va passar a Bush pare, que va perdre la segona elecció contra Clinton, i el que li va passar a Jimmy Carter, que va ser un president amb molta reputació i, en canvi, va perdre l'intent de ser reelegit amb Ronald Reagan l'any 80. O sigui, hi ha molta història aquí, no? Més comentaris sobre el que ha passat. Centrem-nos una mica en la valoració.
Jo crec que la victòria de Trump en aquests comicis és una resposta a una presidència d'Obama que s'ha centrat molt en complir un programa que, al final, no ha complert, i a satisfer només unes demandes d'una part de la població. Pensem que més de la meitat de la població, sobre el 54-55% de la població americana, està en contra de l'Obamacare, unes mesures més importants de la presidència Obama. Per tant, aquí veiem una mica les diferències i els contrastos i la divisió de la societat americana. I també crec que la victòria de Trump ha estat un cop sobre la taula d'una part molt important de la població que se sent desatesa, sobretot en aquests últims anys, per part de l'establishment polític que representa Hillary Clinton, i també crec que la població americana llança un missatge a tot el món, és a dir, no volem més Obama, no volem el llegat d'Obama, i estem cansats de l'esquerra, perquè el que hem viscut o el que vam viure ahir va ser una revolució conservadora.
Uh-huh. I una revolució dintre del mateix republicanisme, si és que es pot dir així, del Partit Republicà. Senyor Jordi Armadans, la seva valoració.
Però la veritat és que és molt difícil, jo penso, sintetitzar uns sols factors amb aquest tipus de situacions.
Sens dubte.
En qualsevol elecció. És a dir, és un alcalde d'un poble petit, i hi ha incidències que no es poden preveure i que poden acabar afectant. Hi ha aquí milions de coses. És a dir, si els dos candidats haguessin estat uns altres, potser el resultat hauria estat diferent, independentment de que l'Obama hagués fet més bona o més mala gestió. No? I en tot cas, jo penso que el tema de Trump, que a mi personalment em genera unes sensacions molt, molt complexes de gestionar, diguéssim, penso que s'ha d'entendre que ha estat un personatge que ha lluitat contra tot. Això és una evidència. No? És a dir, d'entrada, doncs, ningú pensava que seria el candidat que s'emportaria la nominació del Partit Republicà. Va començar a fer-ho i al final es va passar tots per davant. Tothom va dir, bueno, en qualsevol cas no guanyarà les eleccions, serà la Hillary que s'emportarà.
Perquè, a més a més, perdoni, molts dirigents republicans destacats li van girar l'esquena, han dit que no el votarien.
Jo les crítiques més furibundes que he sentit dir, no les he sentit dir, doncs, de gent del Partit Republicà, i a més que han estat membres de governs de nord-americans i que, per tant, no són persones que outsiders, són persones plenament integrades i que s'esgarrifaven de les coses que feia i deia el senyor Trump. No?
Per tant, més no es podia tenir en contra.
Sí, exacte. Ha guanyat contra tot i jo diria, fins i tot, m'atreviria a dir, no ho dic com a crítica, sinó com a constatació, jo diria que ell, més que una ambició política, crec que al final tenia quasi una ambició de dir passo per sobre de tot. I jo diria que fins i tot en la seva intimitat no sé si sap molt bé què és el que vol fer ara que té la presidència dels Estats Units. Senzillament, al final, estava motivat per aquesta cursa, l'ha guanyat, però bé, ara tocarà que hagi de fer coses, que és sempre molt complicat en aquests casos.
Una de les coses que es comenten és quin equip podrà reunir amb mínimes garanties, perquè és molt important que un president dels Estats Units, que no és expert en tot, s'hagi d'envoltar d'un bon equip, com a secretaris, vaja, el que aquí diem ministres, i en altres càrrecs.
Jo crec que amb Donald Trump veurem una recuperació d'antigues figures republicanes que ja donàvem per oblidades, com són Rudy Giuliani, l'exalcalde de Nova York, que és una persona, un dels pesos pesants del Partit Republicà que més suport li ha donat, sobretot en els moments difícils. Ho hem vist últimament amb les declaracions de totes les dones que l'acusaven de violació. També gent com Newt Gingrich, que havia estat molt important a la Cambra de Representants. Tota aquesta gent del diguem-ne, el sector més neoconservador, que fins ara havia deixat pas a gent més moderada, com els dos últims candidats del Partit Republicà, que són McCain i Romney, tornaran a l'òrbita política i Donald Trump, jo crec que els acabarà incorporant en el seu equip, i també la seva filla, perquè dic que la incorporarà. Ivanka Trump tindrà un paper en l'administració Trump. Veurem quin.
La filla gran, que hem pogut veure en algunes imatges, votant en família. És curiós que als Estats Units es vigilen molt les imatges. Potser aquí tenim un altre estil, no?, de fer política, però la imatge de la família...
Si aquests són els noms, jo, vaja, sembla una mica un cert museu dels horrors, perquè ell, que ha fet un discurs molt d'anti-elits i anti-statu quo, si al final desenterra el Newt Gingrich, que em sembla una persona bastant millorable realment, el mateix Giuliani, que va tenir el seu moment de glòria a Nova York, però que jo el veig bastant fora d'òrbita recentment. També hi ha un exdirectiu de Goldman Sachs, Munchin o Múnich, no me'n recordo exactament el cognom, que sona com un possible secretari del Tresor, cosa curiosa, amb un candidat que diu que va en contra, doncs, de l'establishment financer i no sé quantes històries. En pocs mesos sortirem de dubtes, però jo crec que n'hem d'esperar de positiu ben poc, no?
Vostè està d'acord, senyor Madanso. Hi ha algunes... Podem alimentar l'esperança.
Com que puc donar poques coses positives d'aquesta victòria, no. en donaré una que sí que em sembla interessant, i és que... Una cosa previsible, però com que realment Donald Trump fins a l'últim moment ha estat una mica trencant els plats, no?, podríem dir, com un nen petit que es porta malament i que fa totes les trastades possibles, cal reconèixer que el discurs que ha fet un cop ha sabut que havia guanyat ha estat un discurs prudent, correcte, sensat. Recordem que havia dit diverses vegades que posaria la Hillary Clinton a la presó.
Com en si... un debat, davant d'ella, li va dir directament.
Si ell pogués fer això, a més, una cosa completament absurda, però bueno, ell ho va dir. Doncs avui, senzillament, ha tingut paraules amables i de correcció. No? Per tant, jo penso que, d'alguna manera, fins i tot en Donald Trump, que ha tirat aquesta imatge d'esguerrir a cries, en el fons ja és conscient que si ara és president dels Estats Units s'haurà de comportar d'una altra manera. I, per tant, ja ha iniciat una certa correcció. En aquest sentit, potser alguna gent que s'havia alarmat molt, tampoc no cal que s'alarmi, perquè finalment, per bé o per mal, la gent quan arriba a un lloc de poder doncs té uns trams constrenyits i, per tant, encara que vulgui, està una mica més limitat a l'hora de fer els agallades. Sí.
Hem comentat a la introducció que el discurs de Donald Trump, més enllà de les excentricitats o de les sortides de to, sembla que ha estat poc clar en alguns temes, les aliances internacionals, el tema de la defensa de les armes, aquí Fundipau o altres entitats de defensa de la pau hi tindrien molt a dir, i com a mínim no ha estat bel·licista, potser clarament, però tampoc ha estat defensor de l'actual context internacional.
Sí, ell, de fet, no té fama de ser un neocon. És més...
No és Reagan, per entendre'ns.
No, de fet, dins del Partit Republicà, el sector que li ha fet més la guerra han estat el sector potser més explícitament neocon. Potser és menys intervencionista que molts altres republicans. Ara, estic d'acord que el discurs que ha fet ha estat una mica amb un cert o potser d'avi paternalista en algun moment, però clar, si ahir volia detenir a la Clinton i avui l'elogia, com a mínim, suposo que fins i tot gent que l'ha votat deu considerar que és un senyor de poca serietat. Perquè, esclar, si tan dolent és la Clinton, no diguis que el país havia d'estar agraït. Això vol dir que el discurs d'ell doncs té molt poca consistència i té molt poca... No?
Sí, no sembla una rectificació o un canvi de xip, sinó que després del tot o res que havia fet...
En política exterior, el Partit Republicà hi ha tres grans grups. Un és el neoconservador, que ve a ser la política més intervencionista, una política que és la que hem vist els últims anys, molt representada per Hillary Clinton, cal recordar-ho. Després hi ha el grup dels nacionalistes i els aïllacionistes. I Donald Trump ha aconseguit que aquests dos grups, els aïllacionistes i els nacionalistes, s'agrupin en un sol i li donin suport. Per tant, jo crec que Donald Trump serà molt menys intervencionista que Hillary Clinton, però si cal, i ha de defensar els interessos dels Estats Units, entrarà a la guerra que sigui per defensar el seu país.
En tot cas, sí que és interessant, tal com apuntava Alexander, que de fet, a vegades des d'aquí sembla que, com que el Trump diu el que diu, no? Sembla que hagi de ser el més militarista i el més intervencionista, i és veritat que ell realment, en aquest sentit, és molt menys intervencionista que qualsevol demòcrata que hagi governat o que hagi tingut intencions de governar, no? I en aquest sentit és probablement, per exemple, el que Brussel·les i OTAN descol·loca és aquest tipus d'actitud. No que sigui més o menys militarista, sinó que sembli que d'alguna manera es desentén una mica del que passi a la resta del planeta, no? I d'altra banda, el tema de les armes és interessant també, perquè aquí ja vam poder veure un canvi del senyor Trump que no es va percebre, perquè és un tema que tampoc es mira tant. Però cal recordar que el senyor Trump, històricament, era una persona bastant crítica, o una mica crítica, amb el tema de que les armes no tinguessin prou controls, prou restriccions, etc. I, en canvi, amb aquesta campanya va fer un acte amb la Associació Nacional del Rifle, donant suport a totes les reivindicacions. Per tant, ja veiem que també va fer un altre viratge en funció de no caure malament en l'obvi important. Per tant, bueno, veiem que, a banda de la inconsistència que deies, també, senzillament, jo penso que no és tan oco com sembla, sinó que realment també es mou en funció del que li convé, no? I, per tant, en aquest sentit, segurament, com apunta Alexander, bueno, un cop entri a presidir el govern, doncs segurament se farà coses més previsibles de les que realment pot semblar a hora d'hora.
Una altra de les claus d'aquestes eleccions, s'apuntava, era el vot, el suport que podia tenir Clinton, suport reactiu, perquè no guanyés Trump, diguéssim, no? Però Clinton s'ha demostrat que no és tan estimada als Estats Units com podien pensar molts des d'Europa, que la veien com la salvació a aquesta situació especial que tenim. Ha estat aquesta la clau? Potser amb un altre candidat demòcrata més,
tot i que sí,
més frescor?
Com que el sistema electoral americà és bastant enrevessat, quan veiem l'horitzó postelectoral amb els colors que posa en el mapa...
Sí, cap a les perifèries, les costes, guanya més Clinton.
Si veiem els vots populars, resulta que la senyora Clinton, que diu que el gran èxit de la Trump ha tingut més vots que el senyor Trump. I per quarta vegada en la història dels Estats Units, per cert, per quarta vegada afectant a candidats del Partit Demòcrata des del segle XIX.
Ha guanyat amb vots populars una candidata, en aquest cas, i ha perdut les eleccions pels vots electorals.
Per tant, vots electorals no. El que passa és, clar, hi ha el sistema federal, que fa que, bueno, el que passi a Dakota del Nord i Dakota del Sur, doncs pot tenir la mateixa rellevància, elegeixen els mateixos senadors, cada estat, Montana, doncs, que Nova York, en fi, té un sistema més especial.
A més, hi ha un sistema majoritari en la majoria dels estats, és a dir, que el que guanya, encara que sigui per un vot, s'emporta tots els vots electorals. I, per exemple, a Califòrnia, segur que Clinton ha guanyat per molta diferència i això fa que tingui més vots populars, per exemple. No?
De fet, la mateixa Califòrnia ara està demanant un moviment d'independència, perquè com que la majoria ja són demòcrates, doncs passa una mica com amb Londres, amb el Brexit, que estan envoltats de brexiters i són remainers. Llavors, doncs...
Això ens sona una mica, aquí, sí. No? Hi ha la possibilitat que un estat decideixi unilateralment en referèndum independitzar-se als Estats Units? Bé, aquest no és el tema d'avui, però vaja, ja que ho ha tret.
És un tema interessant perquè, de fet, hi ha moviments a Texas, però és un altre lloc on és un moviment independentista bastant fort. I el que sí que passa és que com més t'allunyes de les grans ciutats, com més t'allunyes del cosmopolitisme, més moviments secessionistes independentistes hi ha als Estats Units.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat, la nostra taula d'anàlisi, amb Alexander Golovin, que és membre del grup Catalans en Llibertat, amb el periodista de Nació Digital Pep Martí i amb el director de Fundipau Jordi Armadans. Parlem dels resultats a les eleccions nord-americanes i comentàvem ara algunes de les claus del que ha passat. Recordem que el que elegeixen a les presidencials va per separat de les legislatives, tot i que avui també renovaven parcialment les cambres legislatives, però és un sistema d'elecció indirecta, a través d'una mena, hem dit aquí, de Parlament efímer, no? Que són 50 col·legis d'electors que elegeixen el president les properes setmanes, i evidentment, com que ha guanyat per 306 a 232, segons les últimes dades, Donald Trump serà el president el proper 20 de gener. Això sempre funciona així, és un sistema bastant igual sempre, amb les diferències. Alguna qüestió més de les claus que puguin ajudar a entendre el que ha passat? La sorpresa ha estat monumental. Han fallat les enquestes, clar, per poc, però com que anava tan apretat, totes donaven petits avantatges a Clinton i al final no ha estat així el resultat.
Hi ha una cosa que sí que no puc negar que m'inquieta i crec que va més enllà de la casuística concreta, de si ha guanyat aquí o allà o no sé què, és que jo no puc deixar de trobar preocupant, molt preocupant, que un personatge que públicament, encara que sigui de cara a la galeria i per fer una mica de mullader i per generar doncs, minuts a la tele, encara que sigui per això, és igual, que digui les barbaritats que diu en temes de drets humans, en temes de respecte a les minories, en temes de respecte a les dones, en temes de respecte als immigrants, i que hi hagi tanta gent que això ho valida, a mi em sembla esfereïdor. Em sembla esfereïdor, en terme de valors, no? Perquè, d'alguna manera, jo pensaria que jo, encara que fos ideològicament proper al Trump, diria que aquest tio és tan impresentable que no puc votar. No es mereix ser president dels Estats Units un tio així. No puc, no? Una mica com la Condoleezza Rice o altra gent que va dir és que és impossible votar aquesta persona. Sí. Llavors em sorprèn molt i em pregunto i intento analitzar i estic donant moltes voltes i encara no acabo d'entendre exactament el per què ha passat això, perquè per mi és una mica una certa derrota moral, diguéssim.
Bé, interessant aquesta reflexió, com moltes altres, i ara si recuperem la memòria històrica dels últims mesos, va tenir uns comentaris sobre el papa Francesc al febrer, quan va visitar Mèxic, la frontera amb els Estats Units. Fins i tot li va recomanar públicament que no visités aquesta frontera, i el Sant Pare, sense fer-hi referència directa a la tornada a l'avió de Mèxic a Roma, va dir que un home així no podia dir-se cristià. Interessant això, tot i que avui el Vaticà ha estat lògicament molt prudent a l'hora de valorar el resultat, felicitant, ha dit el secretari d'Estat del Vaticà, que prega molt per ell i perquè Déu l'il·lumini. És molt important. Als Estats Units, on els polítics invoquen el nom de Déu, moltes vegades potser molts poden pensar li fa molta falta. No a ell només, sinó als nord-americans i a tot el món. Bé, però deixant de banda la dimensió religiosa, i bé, hem constatat la situació que es dona, també és una clau important d'aquestes eleccions el fet que s'han renovat tota la Cambra de Representants i una part del Senat, i la majoria continua sent republicana. Tot i que, per exemple, el president de la Cambra de Representants tenia un enfrontament també personal amb Donald Trump i ara ha hagut de suavitzar les coses.
És aquí el gran derrotat ha estat el Partit Demòcrata, la Clinton i una mica l'Obama, evidentment, i el segon, el Partit Republicà, o l'establishment del Partit Republicà. Són hores una mica complicades pel Paul Ryan, que jo crec que el Partit Republicà volia alliberar-se de Trump, fer-se fort amb el Congrés, que això sí que els interessava per marcar de prop a la Clinton, i ja començar a treballar de cara al 2020, perquè avui comencen les eleccions, el procés electoral, no?, que començava. Però clar, es troben en una situació una mica complexa. Uh-huh. Hi ha un sector del Partit Republicà que està eufòric, però hi ha d'altres que estan realment neguitosos, no? I veurem què passa aquí.
Veurem què passa, perquè amb moltes iniciatives legislatives, a més allà no hi ha tanta disciplina de partit com a Europa o aquí a Espanya, concretament. En qualsevol cas, veurem què passa, efectivament. Hi ha majoria republicana, cada dos anys es renoven parcialment les cambres, i això és interessant, és un sistema de separació més autèntica, potser, que en molts països europeus.
Per això també hem de tenir en compte que quan diem que Donald Trump ha arribat al poder, sí, la presidència té un poder molt important, però tampoc és un poder absolut, no? És a dir, els Estats Units sí que té una separació de poder reals, no com altres països que coneixem molt bé. Llavors, clar, el que es dona amb aquestes eleccions a la Cambra de Representants i al Senat és que el Partit Republicà està molt més dividit que el Partit Demòcrata amb Hillary Clinton, Bernie Sanders. De fet, veurem com hi ha el grup de republicans, diguem-ne, tradicionals, o si volem dir de l'establishment, que el marcaran molt en certes posicions, com en polítiques internacionals, amb a l'hora d'aprovar els tractats de lliure comerç, i després tindrem l'altra banda del Partit Republicà que dona suport a Donald Trump. Per tant, serà molt interessant veure com s'articulen aquestes majories i com Donald Trump tira endavant la seva presidència, si és que pot.
A més, vostè ha apuntat abans dues claus transversals, que no és una qüestió només de republicans i demòcrates el que ha donat la victòria a Trump, no? És a dir, són sensibilitats on hi ha molta barreja, també, no? I fins i tot de terceres opcions i d'altres que han acabat donant la victòria a Trump.
És que, de fet, Hillary Clinton ha fet, jo crec, una campanya bastant pèssima, perquè en estats com Michigan i del nord d'Estats Units, que són estats molt industrials i que han estat molt afectats per la globalització i la deslocalització d'empreses, Hillary Clinton gairebé no els ha trepitjat i Donald Trump els ha guanyat, i això és el que ha decantat la balança cap a ell.
Estan d'acord amb vostès, els altres, amb aquesta anàlisi sobre la campanya de Hillary Clinton? Ha pogut fallar en molts aspectes d'aquests? Senyor Martí o senyor Armadans, qui vulgui.
Sí, no, està clar que als Estats Units, com molts altres països, té problemes seriosos interns i hi ha fractura social, hi ha fractura econòmica, fractura comunitària.
Per cert, l'atur per sota del 5%. D'això no es poden queixar, és un atur molt baix.
Sí, el que passa que també hi ha condicions laborals també molt precàries.
Sí,
i que d'alguna manera, és veritat que hi ha un malestar molt important i llavors, quan hi ha malestar, entre cometes, hi ha qui pot ser més capaç de sucar aquest malestar o no. Segurament en aquest cas, doncs, tot i que teòricament, ideològicament, doncs, el Partit de Mort de la Hillary Clinton, teòricament podrien estar més en sintonia, doncs no ho ha sabut fer, no ho han sabut connectar. En general, tota la socialdemocràcia arreu del món està en una crisi brutal, per tant, tampoc no és tan estrany que el Partit Demòcrata també tingui incapacitat per connectar. I bé, en aquest sentit, són en aquests... Sempre hi ha elements interns, sempre hi ha elements també que són globals, no? I d'alguna manera hi ha moltes coses que estan barrejades. I respecte al que seria la situació d'ara, també és molt interessant veure... Clar, de fet, Donald Trump al final ha arribat contra tothom. Llavors, diguéssim que jo crec que ell té una llegenda, no? Té un munt de noms de gent que ha tatxat, no? Diguéssim allò, que ha ratllat.
Llista negra, creu vostè. Clar,
i llavors, d'alguna manera, ara doncs, han de pactar moltes coses, s'hauran d'entendre, més o menys, amb el Partit Demòcrata, amb el Partit Republicà. Per tant, és un moment complicat, perquè probablement s'havien trencat ja molts ponts, tothom pensant que no passaria això que ha passat.
Potser ell té les de guanyar, no?, com a president electe.
Bueno, clar, ara té molt més poder, ara està clar que té molt poder, i per tant, bueno, serà interessant veure com es recol·loca tot això que havia quedat una mica partit, no? I en aquest sentit, bueno, seran una part més de joc polític que s'haurà de fer del que ja es preveia.
Sí, molts analistes parlen de greu crisi del bipartidisme, perquè és un sistema bipartidista, el dels Estats Units. Oficialment no, però el que juga aquí és o republicans o demòcrates, pràcticament.
És cert que des de fora ho veiem d'una manera i és diferent, que, clar, el senyor Trump arriba a la Casa Blanca, controla la branca executiva del govern, però no controla la maquinària del seu partit. Ell no controla el Congrés, ell no controla els senadors republicans, on té molts enemics, ja no diguem la Cambra de Representants. Per tant, aquí podríem assistir fins i tot a un conflicte, depèn de com en derivés l'administració, amb el mateix partit republicà del Congrés. Això no es pot descartar, tampoc, no?
Bé, una última qüestió sobre Hillary Clinton. Què ha pogut pesar en el fet que al final no guanyi? Ha pesat potser el seu passat, el seu desgast polític? Va ser 4 anys secretària d'Estat amb Barack Obama en el primer mandat, cosa que tampoc és gens habitual, no?, que una persona que ha tingut tant de poder després es presenti com a candidat o candidata, els presumptes fets aquests de presumpta corrupció amb els e-mails famosos o altres coses. El cas és que no tenia la popularitat per guanyar, com s'ha demostrat, o per guanyar clarament.
Ella era una candidata magnífica, jo crec, però per unes altres eleccions. No crec que fos mala candidata. Però
també arribat... havia estat la primera dama, també. La dama... Això és un desgast, també, d'alguna manera.
Jo crec que ella ha arribat en un moment en què la gent reclamava un cert canvi, això és evident. I aquí ha fet tard, per dir-ho d'una manera, o no han estat les seves eleccions. Jo crec que objectivament era una candidata sòlida, independentment de que fos més empàtica o menys, no? I aquest ha estat un problema greu. Jo crec que contra la Clinton, més que grans escàndols objectius, hi ha hagut un discurs que ha tingut molt èxit. A vegades és més important en política. Com t'expliquen les coses. I tothom ha arribat convençuda de que era una corrupta, una mentidera, i el tema dels emails, que ningú els entén, ni allò que deia el Sanders, els maleïts emails no tenen cap mena de rellevància. Però tothom s'ha excitat moltíssim amb el que deia l'FBI, del que podien dir aquests emails. Jo crec que hi ha hagut un argument masclista contra ella, però sí que hi ha hagut un odi cultural, que porta ja molts anys, amb el model, potser amb el model de dona que ella representa, activista, intel·ligent, una mica arrogant, una mica soberbia, probablement, i amb aquesta imatge ella no ha pogut.
Que no se'm malinterpreti això que acabem de dir de la de primera dama, això no és que sigui... Però va ser una esposa de president d'Estats Units molt activa, molt poc habitual, no?, en les esposes que són més aviat discretes o...
Com ella va dir, no es dedicaria a fer galetes.
Efectivament, sí. Hi ha molta història al darrere, perquè també els dos candidats ja tenen una certa edat. És curiós que no hi ha renovació generacional aquí. Barack Obama té 56 anys, em sembla, o 55, i deixa la presidència i arriba un senyor de 70 anys.
Sí.
Bé,
també és interessant el fet de que, abans ho comentàvem, clar, aquest bipartidisme també, al final, fa ficcions. Si tu agafes gent del Partit Demòcrata, gent del Partit Republicà, que pràcticament es podies intercanviar, i els extrems no, els extrems es poden veure, però que hi ha una part central dels dos partits que són molt similars. I, en el fons, Bernie Sanders realment és una alternativa molt més brutal que no pas Hillary i gent del món republicà. Igual que Trump, que anava molt per lliure, també representa això, no? I que, d'alguna manera... al final, aquests dos partits tan grans també difuminen molt diversitats ideològiques molt profundes, que també hi ha dins del partit, que també hi ha al país. I, per tant, bueno, el bipartidisme té les seves claus i té les seves disfuncions, no? I, en alguna manera, en aquest cas, també es pot percebre això.
Un altre aspecte de la jornada electoral d'ahir als Estats Units que hem de destacar com a positiu per a aquesta democràcia és que els votants de 35 estats s'han pronunciat en 154 referèndums, en total, sobre qüestions que van des de la despenalització de la marihuana fins a la pena de mort, que, per cert, no ha sortit cap... Em sembla que es votava en un estat sobre abolir la pena de mort en aquell
Califòrnia.
Estat, a Califòrnia, i no ha guanyat l'abolició de la pena de mort en aquest estat. Podem dir que és una mala notícia, en aquest cas, per la defensa de la vida. Però bé, els nord-americans tenen aquesta cultura democràtica, no?, d'aprofitar la jornada electoral, que això també és estalviador, no?, per votar sobre moltes coses. Suposo que poc més a afegir aquí, no? És habitual, cada 4 anys, a les eleccions americanes. Bé, avui amb el director de Fundipau, Jordi Armadans, amb el periodista Pep Martí i amb el membre i també estudiant del grup Catalans en Llibertat, Alexander Golovin, hem analitzat els resultats de les eleccions dels Estats Units. Abans d'acomiadar-nos, em sembla que, Marta, tenim algun comentari més, oi?
Sí, ens han arribat dos comentaris d'en Carles, per fi un bon president. I d'en Joaquim de Badalona diu: algú va dir l'altre dia, al final de la campanya, que Trump representa el pitjor dels estadounidencs i que no passi el que deia algú, que quan surt un president així després ve una guerra mundial, que Déu ens lliuri.
Bé, doncs, comentaris se n'han fet molts. Potser hem viscut unes últimes hores molt intenses. No sé si tenen vostès aquesta sensació, ara per fer aterrar una mica en la superficialitat el tema, comentaris en broma, comentaris de molta indignació. S'ha parlat fins i tot dels Simpson.
No, és això. Que ja,
Van fer un capítol, eh? Sí, que una miqueta de ficció per riure, d'acudits, i també de preocupació de molta gent, que també és molt legítima. Una cosa és acceptar uns resultats legítims electorals i una altra cosa és... la llibertat, i la llibertat pot ser, com deia el senyor Armadans, de vegades costa de gestionar les emocions.
El que és interessant dels Estats Units, que aquí sí que és molt diferent a Europa i especialment de casa nostra, és el fet que els diaris, els músics, els artistes es defineixen políticament amb una manera absolutament clara, i aquí això ens faria una angúnia terrorífica, no? I allà és una cosa bastant acceptada. I que, però no, això també té la seva part positiva de que les coses flueixen sense gaires traumatismes, no?
En allò que ens afecta més a nosaltres, l'economia europea, les exportacions, s'havia mostrat certa preocupació, també aquí en cercles econòmics, els equilibris internacionals, l'OTAN, la guerra de Síria, aquest festeig que Trump ha tingut amb Putin i Rússia...
Jo penso que en política exterior és on ell té més confusió mental. I on pot haver coses bastant estrambòtiques, de tot tipus.
Potser replantejarà més les coses o...
És possible també que surti, per la part positiva, algun element de sentit comú de l'empresari que té una mica d'olfacte, i que això li impedeixi fer algun disbarat, no? I potser sí que acabarà sent un president menys intervencionista del que podria ser. No sé. Jo crec que a nosaltres el que ens afectarà més, de moment, negativament, una mica lligant amb el que deia el Jordi fa una estona, la degradació del llenguatge, no? És a dir, que sigui un referent polític una persona que ha fet una campanya com aquesta, això per la gent, i la gent jove, i els estudiants, no sé si és exactament un bon model. No sé qui deia, un escriptor americà, de petit en deien a l'escola que qualsevol podia ser president, estic començant a creure que és veritat, no? És una mica això, no?
Bé, algun comentari més? Ja estem acabant, que ens queda poc temps.
Bé, no, jo només per acabar fer un comentari final. Jo crec que hem viscut unes eleccions on Hillary Clinton i el Partit Demòcrata no ha sabut connectar amb la gent, una gent que s'ha vist molt afectada per la deslocalització de les empreses, la crisi econòmica. Donald Trump ha sabut connectar amb aquesta gent, està representant aquesta gent, i Donald Trump aguanti 2 anys, aguanti 4 o aguanti 8, ha creat un moviment que ja no és només una candidatura, és un moviment als Estats Units que perdurarà durant bastant temps. És un retorn al passat, al proteccionisme típic americà.
Bé, pocs segons, alguna cosa més, ja ho ha dit tot, senyor Jordi Armadans.
Sí, no, en tot cas, a mi, deixa'm dir també que em preocupa el trident aquest de Putin, Trump, Erdogan, que són aquests líders que guanyen eleccions però que pràcticament després fan coses molt discutibles. Em preocuparia molt que realment aquest trident, diguéssim, es consolidés. Sí. Espero que amb el Trump en aquest sentit no s'hi acabi de sumar el
dos. Deixi'm dir que no cal que hi hagi premis Nobel de la Pau, però que treballin per la pau, aquests.
No.
Aquests i altres líders. Perquè a Obama li han donat el Nobel de la Pau i malauradament no tenim més pau ara que fa 8 anys, s'ha de dir també
així. És el Nobel de la Pau que més missils ha disparat en tota la història.
Bé, podríem dir moltes coses, però ho hem de deixar aquí. Gràcies a Alexander Golovin, Jordi Armadans i Pep Martí. Fins una altra. Bona nit, que vagi bé.
Bona nit.
Adéu-siau. Marta, el resultat de l'enquesta d'avui?
Sí, el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 44% decepció pel resultat, amb un 30% alegria pel resultat i amb un 26% els nord-americans han parlat i ara cal esperar.
Gràcies, Marta. Anunciem, amics oients, la pregunta per a demà. És viable que Catalunya decideixi sobre la seva independència els propers mesos? Un tema més de casa nostra. Demà, al Mirador de l'Actualitat. Ara resumim el que són les notícies més importants del dia.